Les 9 i 6 minuts del matí en directe a la ràdio de Lloret de Mar, tertúlia especial amb motiu del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Posem de relleu dades el camí per aconseguir la plena igualtat laboral entre homes i dones s'estanca. Aquesta és la principal conclusió que posa de manifest el darrer informe de l'Organització Internacional del Treball que coincideix amb la celebració del Dia Internacional de les Dones d'avui, dimarts. Les dues continuen guanyant de mitjana un 23% menys que els homes, una bretxa salarial que, en el cas espanyol, tot i ser inferior a la mitjana mundial, s'ha incrementat 3 punts amb la crisi. La crisi ha barrat el camí per avançar en la plena igualtat laboral entre homes i dones a Espanya. Si l'any 2008 les dones guanyaven un 16% menys que els homes, ara la diferència arriba gairebé al 19%. Però la desigualtat, apunta l'informe, va més enllà d'aquesta diferència de sous. Les dones, per exemple, dediquen més de 4 hores diàries al treball no remunerat, gairebé el doble que els seus companys masculins, i són també les que copen els treballs a temps parcial. L'informe també alerta de la segregació laboral que concentra bona part de les dones en sectors com la restauració, l'educació o la sanitat, i alerta de la poca presència femenina en professions tecnològiques de nova creació, a les quals són els homes els que s'hi han incorporat majoritàriament. Una raó podria ser la matriculació majoritària de nois a les carreres i estudis vinculats. Però aquesta Organització Internacional del Treball assegura que hi ha altres possibles causes que volen investigar, i és que, segons apunta l'informe, els avenços de les dones en educació no s'han traduït en un accés equivalent a millors llocs de treball. El nivell d'ocupació de les dones és 3 vegades inferior al dels homes. És un dels altres titulars que es posen de relleu en aquest dimarts. El sindicat UGT ha publicat un informe que posa de manifest que el nivell d'ocupació de les dones, com diem, és 3 vegades inferior al dels homes, i que són les dones les que s'acaben sacrificant la seva feina per tenir cura dels fills. L'any passat, 42.000 dones van demanar algun tipus de permís per tenir cura de fills o familiars davant de les 3.800 sol·licituds fetes pels homes. El Fons Monetari Internacional defensa també en un altre informe que una major incorporació de dones al mercat laboral repercutiria positivament en l'economia i es combatria l'estancament, i fins i tot recomana als governs que tiren endavant les polítiques necessàries com una major dotació pública per a escoles bressol i també al·licients fiscals. Aquestes són les dades que es posen de manifest cada any en dates assenyalades com avui, 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Tenim aquí els estudis de la ràdio Mercè Serrano, tècnica de la Regidoria de la Dona. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Tenim també, doncs, Amaranta Gibert, directora de Comunicació Cultural de l'Ajuntament. Bon dia, Amaranta.
Bon dia.
Hermínia Marco, directora de la Biblioteca. Bon dia.
Bon dia.
Sembla que ens retrobem sempre en dates com aquestes, no?
Sí.
No tenim aquesta sensació?
Jo crec que és algo més que una sensació, eh?
És una realitat.
És una realitat.
És una realitat.
És tangible, demostrable.
I em sembla que sempre fem una mica el mateix. Sempre donem dades i anem fent. Mare meva, no? Hi ha molta feina per
anem
fer.
A pitjor,
anem o anem a pitjor. O hi ha més feina.
Amb
o,
lo gran que o... sóc i encara no acabem.
No, no. Al contrari, no? Potser, Hermínia?
Home, en alguns vessants sí. Alguns retrocessos ja n'hi...
Posades damunt de la taula totes aquestes xifres que parlen de diferències salarials, d'injustícies, podríem dir. Què us ve al cap? Què penseu?
Jo crec que...
Mercè.
No, estic d'acord amb el que han dit elles, que sempre estem aquí i sempre la idea és la mateixa, no? Però sí que és cert que des de... Podem avançar durant un temps bé i que la crisi, com tu deies, ha fet tornar enrere una mica. Jo tinc aquesta sensació que no s'han... Clar, fer consciència de tot això suposa invertir diners, no? Fer... O, per una part, i després per una altra part, que és més fàcil fer fora, no? O, quan hi ha crisi, fan fora o no agafen per treballar que... dones, i per tant que la crisi ha sigut un punt important per anar enrere.
D'alguna manera, les dones a la feina sempre fem una mica d'exercici de reserva, no?
Exacte. Allò,
clar, fluctua depenent de les circumstàncies, i evidentment són, al ser l'home més dèbil, sempre són els que reben abans. Però a mi el que més que els fets objectius d'aquests retrocessos, em preocupa més el retrocés a nivell ideològic o a nivell psicològic que s'està produint. En general, en la societat, en particular en els treballadors, i molt particularment amb les dones. I és l'argument aquell. Vull dir, fins ara teníem tota una sèrie de drets aconseguits amb molt d'esforç, amb molta feina i moltes lluites, si no nostres, dels nostres abans passats, des de la jornada de 8 hores, que sembla mentida, però té un segle i pico d'antiguitat i encara ara mateix no es respecta, a tall d'exemple, amb la crisi s'estan intentant justificar i la gent s'acaba de creure d'alguna manera que el que abans eren drets ara són privilegis, i no és veritat. Vull dir, treballar és un dret, no és un privilegi. Guanyar un sou digne no és un privilegi, és un dret. Que les dones puguem treballar en mateixes condicions que els homes és un dret humà, a més. Aquest és el tema que em preocupa, perquè això justifica sovint totes les desigualtats i sobretot, clar, en aquells àmbits en què s'és més desigual encara ho justifica més. És a dir, si un treballador X, home o dona, se li justifica avui en dia que guanyi un sou mínim de 600 euros amb el qual ja em diran que ho poden viure, en el cas d'una dona es justifica que tingui un minijob traduït a la Mediterrània, que cobri una misèria i que a més ni tingui serveis per cura dels nens i se n'hagi d'ocupar dels pares i a més tingui que fer-ho de la casa. Clar, és aquello de que, claro, los tiempos van mal, no?
Amaranta. Enllaçant amb el que diu l'Armènia, estic d'acord amb aquest retrocés, i amb això volia dir jo dues coses. Una, que en alguns llocs, no sé si ho heu sentit aquests dies, quan es parlava que avui és el 8 de març, es diu el Dia de la Dona. Per mi no és el Dia de la Dona, és el Dia de la Dona Treballadora. És a dir, per mi és un 1 de maig en femení, és un dia per reivindicar drets socials i drets laborals, i per tant el deixar-se el Dia de la Dona Treballadora per mi no encaixa. I l'altra cosa, en alguns mitjans de comunicació aquests dies s'estan anunciant també el 8 de març com stop a la violència de gènere. La dona, una víctima, sempre s'associa dona amb violència de gènere. I jo sóc la primera que lluito en contra de la violència de gènere. Però el 8 de març és molt més.
De fet, ja hi ha un dia, que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que és el 25 de novembre, no? Que potser hi ha aquesta confusió.
No, jo...
O què creieu?
No crec que sigui una confusió. Jo estic d'acord amb el que diu la Maranta. A veure, al marge de la discussió històrica sobre si era el Dia de la Dona o del Dia de la Dona Treballadora o el Dia de les Dones, el que jo crec entendre del que ha dit la Maranta és que d'alguna manera el que s'està és intentant transformar el Dia de la Dona en una festivitat com pot ser el Dia de la Immaculada Concepció. Uh-huh. Evidentment, ni somos inmaculadas y además concebimos con pecado, però és el dia de les dones.
Ara ens fa riure, ara l'Armènia ens fa riure. Ara que estàvem en una tertúlia més o menys seriosa, ara ja...
Bueno, és que n'hi ha segons quins intents que no són pas seriosos, vull dir, i de vegades més val... sí, això m'ho corre. El que està clar és que no és una festa per anar-se'n de jolgorio, com l'1 de maig també s'ha intentat transformar en una festa.
En un dia festiu.
Festiu, que a més si montes alguna fira que altra, pots obrir les botigues, malgrat ser el dia únic en tot el món que els treballadors tenen com a festa, precisament per la seva festa reivindicativa. En el Dia de la Dona s'està produint un procés similar. I en això hi estic d'acord. I també s'està produint una reducció de tot el que és la problemàtica de les dones a tancar-nos d'alguna manera amb l'estatus de víctima, cosa que ni les dones maltractades volen, ni són, en definitiva, perquè el que són les lluitadores que se surten de situacions molt i molt dolentes, i fer oblit de tota la resta de condicions. Vull dir, i ahir no podem deixar de banda, des de la història dels sous fins a guarderies que continuen sense subvencions, lleis de dependència que no funcionen, permisos parentals que només fem servir les dones, a l'empresa pública, a l'empresa privada ni a les dones, pràcticament, etcètera, etcètera.
Mercè.
Jo crec que sí, que la Maranta té raó, jo hi vaig a ses... el típic que escoltes les notícies, no? I dius, home, sí que hi ha violència, sí que és una xacra important i que hem de lluitar contra la violència, però no toca el 8 de març. No toca de cap manera el 8 de març, perquè llavors confonem termes. El dia 25 de novembre és el dia contra la violència de gènere i és allà on s'ha de parlar d'aquest tema. Sempre és bo treure el telèfon, el 116 o el 012, sempre és bo treure'l, sempre és bo anar recordant. Jo això no ho qüestiono. El que sí que qüestiono és que llavors es confonen termes. I com bé deia tant la Maranta com l'Hermínia, avui és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. El que es fa aquest dia és un altre tipus de reivindicació. Reivindicacions de com estan parlant elles, no? Igualtat de gènere o equitat de gènere, més drets,
igualtat d'oportunitats.
Exacte. Per tant,
prou sostre de vidre,
per exemple.
Val, llavors jo no sé si és jo ja no sé si és conscientment o inconscientment. Deixa'm pensar que és inconscientment i que intenten pues tractar el tema de la violència, perquè sempre està bé tractar-lo i sempre està bé recordar-ho. Però, clar, jo crec que sí que s'hauria de separar, i molt bé, perquè són dues reivindicacions o dos dies internacionals ben diferents.
És una mica confondre la parte con el todo.
Sí.
O sigui, evidentment el maltractament i la violència de gènere és un dels símptomes i una de les però és el símptoma, és l'aflorament d'una desigualtat fonamental que rau en una societat estructurada d'una manera determinada i de que fa que molts d'homes confonguin la dona amb la seva propietat. Però això és una de tantes desigualtats, potser una molt greu.
Sí que és ben
però,
cert.
Però n'hi ha de més.
Clar, sí que és ben cert que el punt d'inici de la violència contra les dones és realment la desigualtat, però com diu ella...
És una desigualtat de moltes desigualtats.
Exacte. Podem dir que el 8 de març és el que diu, no? És el tot.
Clar.
I el 25 de novembre el 8 de març és potser el problema que té més visibilitat o que li donem més visibilitat, no?
El 8 de març la ONU el va dedicar al dia de la dona per reivindicar, que no commemorar, els drets de la dona i la situació actual de desigualtat que encara vivim. El dia contra la violència de gènere neix d'un altre fet, que són les germanes dominicanes, etc, etc.
Germanes Mirabal.
Exacte. Sí. Amb la dictadura dominicana, que posen l'accent en un tipus de desigualtat molt determinada, molt greu, però una.
Jo crec que és moltes. Important que no es confongui una cosa amb l'altra, i que a vegades sembla que hi ha voluntat de voler confondre. I aleshores estem presentant el 8 de març, si estem parlant només de violència de gènere, estem parlant de dona víctima, dona que se l'ha de cuidar, dona que...
Sí, a més, si us fixeu, quan parlem de violència de gènere en el nostre àmbit normal, també parlem d'un tipus molt concret de violència de gènere que normalment la gent enfoca en la violència domèstica. Uh-huh. Vale? No estem parlant de l'ablació, per exemple, estem parlant que Girona és una de les províncies amb més perill de produir-se fets com aquests. Uh-huh. Estem parlant i reconduint altra vegada amb un centre...
El tractament físic o psicològic en l'àmbit domèstic. Però
en l'àmbit també propi de la dona.
Uh-huh. Exacte, però també hi ha hagut un vídeo viral d'aquests que ha anat funcionant aquests dies, que parla dels micromasclismes. No sé si l'heu arribat a veure, una dona que està esperant en una cantonada i li passa un cotxe, un home que l'està assetjant.
Aquí d'aquesta taula no li ha passat mai això.
Però explica el que surt a Maranta, explica el que surt al vídeo. Explica el que surt al vídeo.
Ens ha passat a tots, jo crec que el silenci ha estat eloqüent, no?
A totes.
I que explica el que surt al vídeo, Maranta.
Es veuen tres o quatre escenes, si no ho recordo malament. Hi ha una dona amb una cantonada esperant.
Està al carrer.
Està al carrer, i para un cotxe, a dintre del vehicle hi ha un home, baixa la finestreta i tu no sents el diàleg, però l'està convidant o l'està...
Te l'imagines i està preguntant igual quant
que diga. I ella va mirant cap a una altra banda, però ell insisteix. Després hi ha una altra escena que hi ha una barra d'un bar i un home i una dona s'ha demanat un refresc i una cervesa. La cervesa en l'home i la
home, per favor, com cas, pot ser, no? Una altra possibilitat.
Com
no?
Gira.
Ah, i llavors s'ho giren.
Ella s'ho gira. Es veu una parella amb un bebè i entren en un lavabo, aquesta és una altra escena, i han de canviar el bebè. El canviador els només volquen. Està en el lavabo de dones.
Ja. Doncs... Aquests són els estereotips, no?
I són micromasclismes que hi són cada dia.
Ara aquests que dius, i quants més.
Ara que dius això, Maranta, no fa molt, jo vaig anar a un casament, és que això em va cridar molt l'atenció, en què teníem, hi havia dos menús però que no s'havien triat.
Dos menús?
Dos tipus de segons, el primer allò pica-pica, etc. I el segon hi havia carn de... O sigui, hi havia peix i carn. I no sé per què el peix el posaven a les dones i la carn als homes. Però no, o sigui, no ho triaves tu, ja et venia donat.
Ah, venia donat, que bé.
I jo, saps allò? A mi m'agrada més la carn, per exemple. I jo, ràpidament, amb el meu company, li vaig canviar el plat sense que em digués res, perquè dic, si s'ho repensa, i vaig començar-me a menjar el plat. I no vaig entendre això, el per què. Les dones hem de menjar peix.
I veure vi blanc. I ells vi negre. Sí.
No? És que...
I si demanes un sol cafè i sou dos, li posaran amb ell sempre.
És el mateix exemple que això de la cervesa i el refresc.
Però
no?
és
i la carta de vins, a qui li donaran?
I a qui li preguntaran
si el tas.
Però hem de mirar coses positives. Llavors, a qui donen el compte? No? A qui donen el compte?
Sí, també.
Sí, va tot junt, això, eh?
Bueno, també és una discriminació, que ja ens agrada una mica més, però...
Això ens agrada no deixa més,
Però no deixa de ser-ho. Això és, sí. Vosaltres no heu conegut aquelles cartes dels restaurants que la de la senyora no tiene ya precios?
No, explica'ns-ho. Bueno, què vol dir la senyora no tiene precios?
Si carta? Anaves a un restaurant, te donava una carta a cadascú i la de la tia no tenia preus.
Per què?
Bueno, perquè és més elegant.
Perquè ja no vegi el que costen els plats i
que... Ja s'entén que tu no pagues.
Reina.
Ja més.
Però això fa molts anys, Hermínia.
És que ja som molt gran, nena.
Jo no ho he vist mai, això.
Jo sí, un parell de vegades a la vida. Però sí, Mercè, és que ja estic a la tercera edat.
És que trec a sopar jo, home, no?
Home, esclar.
Senyores,
les dones no tenien pressupost.
Senyores, centrem-nos, sisplau. Deixeu-me fer un incís. Enguany l'Institut Català de les Dones dedica el 8 de març al concepte de l'equitat de gènere. I hem fet una mica de recerca per definir amb exactitud el concepte d'equitat. Hem de dir que, malgrat que sovint es fan servir de manera indistinta, equitat i igualtat no són sinònims. Mentre que la igualtat es refereix a la idea aritmètica de repartir a parts iguals per situar tothom en un mateix punt de partida, l'equitat permet reconèixer totes les condicions i característiques específiques de partida. L'equitat introdueix la necessitat de corregir les desigualtats de partida i reconèixer les diferències per poder garantir la igualtat en el punt d'arribada sense discriminar. Per aconseguir la igualtat, cal garantir l'equitat, ja que resulta injust tractar de la mateixa manera dues persones que es troben en un mateix lloc, però que tenen o que presenten condicions diferents. És a dir, aquest any, la Generalitat, a través de l'Institut Català de les Dones, dedica la Diada del 8 de març al concepte aquest d'equitat aplicat a la perspectiva de gènere. De fet, el hashtag que es fa servir avui o aquests dies previs a Twitter és equitat8M. Què us sembla això, el concepte aquest d'equitat? Que és, jo crec que és veritat que sovint, almenys jo, el confonia amb el d'igualtat, no? Sembla que dius, és el mateix? No és ben bé el mateix. I aquest matís que crec que és important, no? Tenir-ho present.
El que ha fet, jo crec que el que fas amb l'equitat de gènere és superar aquest terme d'igualtat, perquè no som iguals. I com que quan tu no parteixes del mateix punt de sortida, llavors no pots arribar igual a la meta. És així de fàcil d'explicar. Per tant, l'equitat de gènere el que te permet és sortir amb les mateixes condicions que l'home. I llavors poder arribar igual, que igualment no arribes igual, Tot i que hi han...
Estan parlant sempre d'un punt de partida, no? Sí. Arriben del punt, no parlen del punt d'arribada, eh?
Exacte, ja, però... Vull dir que és això, és el tema de les és el que explica o el que dona suport a les discriminacions positives.
Exacte.
Exacte, la discriminació positiva, no?
Avui seguim precisament en aquesta línia.
Exacte, i les paritats. I tot i això, en som ben conscients aquí a Lloret, però a altres llocs, que tot i existir una llei de paritat que obliga a que hi hagin dones a les llistes electorals, de 21 regidors, 4 siguin dones. La paritat el que pretén, aquesta llei el que pretén és que, com a mínim, no, ben bé la meitat no, però un número important, 4.
En aquesta mateixa línia, avui a Barcelona es presenta, perdó, demà es presenta un estudi que ha elaborat l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, del qual soc membre, i en el qual aquest concepte d'equitat i igualtat es trasllada a l'àmbit de l'esport. És a dir, queda molt clar en un exemple concret que no, els homes i les dones no arribaran al mateix lloc de sou, de facilitats, si es volen dedicar professionalment a l'esport. I s'ha fet un estudi que es presentarà demà, dia 9, a Barcelona, al Col·legi de Periodistes.
Ja estarem ben atents, perquè segur que hi ha aquelles dades que quan un cop ho veus amb número, tot això, o sigui, tots aquests conceptes teòrics es traslladen
i en un àmbit concret,
en un àmbit concret, i li posen xifres, és quan veus ben bé aquestes desigualtats i aquestes diferències.
I a més a més, hi ha una part d'aquest estudi que se centra en l'assetjament que reben les dones esportistes, que no reben els homes esportistes en l'àmbit professional, és a dir, l'assetjament físic,
comentaris sí, no,
sexistes
sempre. Abans doncs hem parlat d'aquest concepte de l'equitat de gènere. El que fem ara és donar pas a la lectura del manifest institucional del 8 de març. Aquest manifest sempre el fa arribar cada any l'Institut Català de les Dones, i nosaltres aquí a la ràdio el que fem és llegir aquest manifest amb l'Eduard Lanzas, que fa podem dir que és la veu de l'home, no? amb una tertúlia avui
solidari,
especial com tenim de dones. Eduard, has de dir que és un plaer poder tenir avui a la tertúlia.
Hola, molt bon dia. Doncs anem a llegir aquest manifest.
Vinga.
Enguany celebrem el 8 de març en un context totalment nou. Per una banda, Catalunya ha iniciat un procés polític per tal de preparar les bases de la futura Constitució catalana, i ho ha fet amb el compromís de dur-lo a terme d'una forma democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. Per una altra banda, finalment disposem d'un marc normatiu que estableix i regula els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Aquest nou context fa que la celebració d'aquest Dia Internacional de les Dones prengui avui una dimensió, si cap, encara més significativa. El 1791, Olympe de Gouges va escriure la seva famosa Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadania com a reacció de la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, que només reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en una manifesta situació d'inferioritat. La Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadania començava amb les següents paraules: «Home, ets capaç de ser just?» Una dona et fa aquesta pregunta, i el seu article 1 establia textualment: «La dona neix lliure i és igual que l'home en drets. Les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comuna». Més de 200 anys després, el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei per la igualtat efectiva de dones i homes, fruit d'un llarg camí de les dones a favor dels seus drets i de la seva llibertat. Un camí que el nostre país, igual que altres, es va iniciar amb la reivindicació històrica del moviment de dones i del moviment feminista. En una diada com la d'avui, no hem de passar per alt que els avenços aconseguits després de molt de temps són fruit, entre altres coses, de la lluita i l'esforç de moltes dones. Dones que amb la seva valentia i el seu sacrifici van fer possible que la veu de totes i cadascuna d'elles fos escoltada. El preàmbul de la llei 17/2015 del 21 de juliol d'igualtat efectiva entre homes i dones comença dient: «El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per la democràcia i és necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol erradicar el sistema patriarcal, androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d'ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s'ha d'exercir de forma efectiva, implicant-hi tots els aspectes de la vida, polítics, econòmics, socials i culturals». més endavant diu, en definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de permetre constituir noves pautes de relació entre homes i dones basades en el respecte i en l'equitat i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària. Aquesta llei cal situar-la en el context d'una transformació de les polítiques públiques que té l'objectiu d'emmarcar normativament la transversalitat de la perspectiva de gènere en tots els àmbits i que contribuirà a fer possible l'exercici d'una democràcia plena. Transversalitat, que és plantejada com una eina que ha de donar com a resultat un canvi de models organitzatius i uns nous valors que repercuteixin en l'actitud de les persones i en les actuacions dels actors polítics, econòmics i socials. Cal que, des de les institucions, anem feminitzant la societat, és a dir, anem incorporant les dones, les seves aspiracions, les seves aportacions i formes de fer, la seva sensibilitat al centre de la política. Som conscients que la perspectiva de les dones ha de ser tinguda en compte, no per quedar invisible davant de la suposada universalitat que és el masculí. Cal reconèixer el valor d'allò femení, tradicionalment menys tingut i ignorat per l'esfera pública, que és on es prenen decisions. Allò femení parla del benestar de les persones per contraposició a la centralitat que ocupa el benefici econòmic. Quan una societat dona importància a allò femení, el benestar de les persones, tota la societat hi guanya. Hem avançat a la transformació dels marcs legals. Ara disposem d'una llei que ens aporta els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació de les dones. Sabem que les lleis són importants, són bàsiques, però també sabem que han d'anar acompanyades de transformacions socials i culturals que, a través de la reflexió i el seu compromís, tant a nivell individual com a nivell comunitari, ens permetin construir un imaginari col·lectiu que incorpori el reconeixement de l'experiència i l'expertesa femenina i feminista en tots els àmbits. Perquè les noves referències de relació entre dones i homes han de ser referències de relació basades en el respecte de la diferència entesa com un valor social imprescindible, perquè no podem oblidar que la identitat de gènere és una construcció cultural i social, que el canvi serà fruit del treball i de la lluita de moltes dones per ser reconegudes en i des de la seva singularitat, sense cedir davant els estereotips de gènere, estereotips que no contemplen la diversitat de les dones i representen una limitació en els seus projectes i desitjos. Arribar a aquesta visió de la societat és un procés que requereix transformacions. Es tracta d'anar deconstruint de mica en mica les condicions socials i culturals determinants d'un sistema que concep i explica el món tot mantenint les dones en el marge i d'anar avançant pas a pas cap a una societat més justa i més lliure per a dones i homes. I això és feina de tot el conjunt de la societat, de les institucions i també de la ciutadania. Des del Govern de la Generalitat som totalment conscients d'aquesta realitat i per això volem expressar avui públicament la nostra voluntat de dialogar amb les dones per conèixer les seves experiències i reconèixer les seves experteses i donar suport al procés de visibilitat de les aportacions de les dones per aconseguir, conjuntament, projectar noves mirades sobre el món i trobar noves vies de transformació personal i col·lectiva cap al respecte i l'equitat. Volem també fer públic el nostre compromís d'impulsar i desenvolupar el manament que el nou marc normatiu per a la igualtat efectiva de dones i homes ens dona i de fer-ho de forma coordinada i col·laborativa amb totes les institucions i amb tots els actors implicats. Gràcies a les lluitadores i lluitadors del passat, dones i homes d'avui podem viure en llibertat i decidir sobre els nostres actes com a persones de ple dret. Gràcies a les reivindicacions dels feminismes i a les mobilitzacions de les dones que ens han precedit, avui disposem de les eines per seguir avançant en el camí cap a la igualtat efectiva de dones i homes. Perquè aquest no és un camí finalitzat, encara ens resta molta feina per fer, moltes fites per assolir i hem de seguir avançant.
Moltíssimes gràcies, Eduard, per llegir el manifest institucional que es fa públic cada any amb motiu del 8 de març per part de l'Institut Català de les Dones. Un cop llegit tot això, ens venen sempre al cap reflexions que volem fer i també doncs, més dades que es van donant a conèixer al voltant d'aquesta dada del 8 de març. Per exemple, avui Mossos ha fet el tuit següent. Actualment, 3.577 dones formen part dels Mossos d'Esquadra que representa el 21,20% del total d'efectius. I hem de dir que si portem tot això en el cos de la policia local d'aquí de Lloret de Mar, el formen més o menys, fent números rodons, un centenar d'agents i una desena part són dones, entre elles Carme Ramírez, a qui entrevistarem avui a Maranta en el Veu d'Ona.
Exacte, la Mercè ens ha posat deures, hem estat treballant aquests dies i sí que he estat fent comparatives preparant aquesta entrevista i si a Lloret el 10% del cos de la policia local són dones, per exemple, la Guàrdia Urbana, que es veu que l'any passat o fa dos anys va de Barcelona, perdoneu, es va fer un pla d'igualtat dintre la Guàrdia Urbana i que hi hagués, cada vegada hi hagués, es marcaven com objectius cada vegada incorporar més dones, doncs actualment en el cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona el 8,3% són dones, per tant, a Lloret estem una mica més bé.
Una mica més amunt, no? Exacte. Arribem en aquest 10%. Home, això sempre és bo.
I tant.
Mercè, per què s'ha triat la Carme Ramírez pel veu de dona?
Bueno,
per què ella?
L'any passat, l'any passat va ser la primera vegada que el van fer, recordeu, que li van fer l'entrevista a la Núria Sala, perquè, i, bueno, com que va tenir molt d'èxit, vam dir repetim. La veritat és que la primera vegada ens va costar molt trobar la persona. I en una reunió d'un consell de dones va sortir el nom de la Núria Sala. I ara aquest any, al novembre, analitzant com havia anat tot el que havíem fet durant l'any, que és l'última reunió del consell de dones que vam tenir, vam tornar a pensar que estaria bé pel 8 de març tornar a fer un veu de dona, però clar, si portàvem quasi 2 anys pensant a qui cridaríem per fer-lo, doncs què fem, a qui busquem. I en un consell de dones, en aquest últim consell de dones, també va sorgir el nom de la Carme Ramírez, i bé, ens hi vam posar en contacte i ella va acceptar. En principi es pensava que no era públic,
que no era públic,
que l'entrevista la faríeu tu i la Maranta
sense públic,
sense públic, però ella va dir de seguida, però després va dir, i vindrà la gent a veure com jo parlo? Dic, sí. Oh, bueno, però... Bueno, ella va acceptar, i la veritat és que la primera reunió que vam tenir...
Deixa'm fer propaganda, perquè jo no creia...
Estarà en bones mans,
eh? Sí,
en bones mans.
Sí.
Jo no creia que donés tant de sí personalment, i és a dir... Des de l'uniforme, la primera vegada que porta una arma, entrar a les proves, superar-les, anar ascendint al llarg dels anys i haver de dirigir o manar companys, policies, homes, tot això dona molt de si. Jo,
perquè
veritat,
ella és sergent. Ella és sergent.
Exacte.
Però ja no és això, sergent. És que quan ella va començar el 82, eh?
81. O va fer les proves al 81
i va accedir al 82. Clar, és que no hi havia dones policies, no n'hi havia, no. Era...
Ens va explicar que va entrar a Girona i a Barcelona en aquella mateixa promoció dones policia.
Sí, va ser tot arreu.
No, ja
n'hi havia d'abans.
A l'estat espanyol o a Barcelona és anterior.
D'acord.
Llavors, clar, era com un xoc veure una dona policia. I suposo que en un món encara més masculinitzat que ara, que no havíem avançat poder tant, que una dona et manés o que una dona vingués a fer la feina que en teoria se suposava que havia de fer un home, havia de ser complicat, eh?
Al marge del que ens pugui explicar avui, que té la seva seriositat, hi haurà anècdotes que realment recomano que la gent vingui, perquè hi ha anècdotes
divertides. Pensem que estem parlant d'un àmbit, a més, molt típicament masculí.
Exacte.
Una professió molt masculina, oi?
A priori considerada i tradicionalment, i inclús vetada durant bastants anys a les dones.
Un exemple, 4 dones que encara estan en el cos de la policia local de Lloret de Mar.
3.
Exacte, 3 estan en aquell moment, 4 accedeixen per primera vegada, superen les proves i entren a formar part del cos, i quan arriben el primer dia a treballar no hi ha uniformes pensats per elles.
No tenen uniforme.
Com les vestim?
Això ens explicarà la Carme avui, que segur que... Sí, però és el que deies.
I com aconsegueixen? Molt divertit.
S'ha de venir avui, escoltar-la, que serà sens dubte interessant. Però això que dius, Amaranta, és que és crec que val la pena que ens hi aturem un moment. És a dir, són anècdotes que ens faran riure, perquè evidentment són divertides, però que no amaguen tot un dia a dia molt complicat.
Han hagut d'obrir camí.
I tant.
Molt complicat i molt dur de fer entendre, entenc jo, perquè dius, he de fer la meva feina i no puc amb aquestes condicions de desigualtat. Mm-hmm. No?
Sí. És així.
És així.
Home, i el sobrecost personal que deu tenir haver-se d'imposar, perquè no és només que sigui nou, que no hi hagi res previst per tu, és que hi ha una mentalitat dominant, i amb aquest cos de la policia, imagino que hi ha en aquells temps més, amb moltes reticències i moltes... reserves per part dels altres companys.
Exacte.
I ja quan te poses a manar, pues ja deu ser la pera.
Més dades que van aflorant, no? Al voltant de la data del 8 de març, un 18% de les dones de l'Estat espanyol entre 40 i 44 anys no tenen fills. En aquesta decisió hi juguen un paper important la crisi econòmica i la falta de polítiques a favor de la conciliació, que fan que moltes dones hagin de triar entre la carrera professional i la maternitat. L'altre, no, doncs, concepte que sempre surt quan parlem del 8 de març és el tema de la conciliació. Creieu que en aquest cas conciliem més, conciliem menys, no conciliem, fem el que podem i
quan
pensem conciliem, que conciliem...
Perquè donem un cop de puny a la taula i diem això, però...
Conciliem a base de desconciliar altres àmbits de la teva vida.
Exacte.
És a dir, tens un nen i apetxugues, con lo que sea, i ja està. Ara, darrerament és que és difícil fins i tot plantejar de tenir un fill, perquè, clar, segons quin sou tinguis i quin tipus de feina o en quines circumstàncies estiguis, i amb les ajudes que hi ha, etc., doncs és realment heroic plantejar-se tenir un fill i mantenir-lo i criar-lo, clar.
Jo sobre aquest tema també m'agradaria fer un apunt, és a dir, tradicionalment hem pensat que les dones han de tenir fills. I quan sentim una dona que diu no, no, és que jo no em vull tenir, ens posem les mans al cap.
Tu creus,
Marcinca? I tant. Hi ha dones que no...
Jo no l'alletament matern.
Igual, hi ha dones que no em volen tenir i no em volen tenir.
Quin problema, però no hi ha cap mena de problema. Jo crec que és un debat superat.
Jo crec que no,
jo crec que és molt actual.
Però jo trobo que és una decisió totalment personal.
Evidentment.
Només faltaria.
Que sí, que sí.
Si no vols tenir fills...
Però és una d'aquelles coses que es consideren intrínsecament femenines, òbviament, perquè els homes...
Millor que tinguis fills que després te'n penediràs quan ja no en puguis tenir.
No, que forma part. La gent dona per sentat que forma part de la ser
teva,
dona.
Sí, de la teva naturalesa.
Vol tenir fills, sí o sí.
Si una dona vol tenir fills, vol tenir. I si no vol tenir, no vol tenir. I aquí... Jo dic que abans d'entrar al tema conciliació, eh?
Sí, no.
Previ.
Un tema d'una decisió personal,
sí,
no una mateixa.
I encara, quan algú ens diu, alguna dona jove, no vull tenir fills, encara ens posem les mans al cap. Uh-huh. Això és el tema 1, que no ens hauríem de per què posar les mans al cap.
No,
és una
absolut.
Decisió... Exacte.
Personal, estrictament personal.
Exacte. I les dones no hem nascut per tenir fills. Només. També. Qui vulgui. I llavors, amb el tema conciliació, bueno, jo crec que és un punt que no arribarem mai. Perquè les pròpies dones... És que m'ajuda. Què vol dir? És que m'ajuda.
Això és...
Ho fem nosaltres. Jo crec que si les dones com a mares... jo tinc nenes, no? Però la Maranta té nens i la Hermínia també.
Jo tinc una nena.
Si ensenyéssim als nostres fills i filles igual de la mateixa manera, quan fossin grans, ells sabrien cuinar i planxar... i posar lavadores, que jo penso...
Perdona, tu a les teves filles els ensenyes a cuinar i a posar rentadores?
Sí.
Sí?
Sí. Home, posar rentadores poder no, però cuinar sí. Però perquè
els ensenyes a cuinar?
Sí, perquè a mi m'agrada cuinar. I llavors jo cuino i elles cuinen amb mi. Però...
Perquè jo crec que... Jo he tingut fills, però crec que hagués sigut fills o filles. En aquest sentit, jo no crec que els hi hagués ensenyat a cuinar a cap dels dos, sincerament.
Jo no
com a mi no m'ha ensenyat
però
ningú.
Però a mi per què m'agrada
cuinar, que aprens,
i llavors
que...
ho fan amb mi.
Però és el que veuen a casa, Mercè.
Exacte. És més el que veuen, no cal que facis un...
Jo no sé cuinar.
A veure,
no la puc ensenyar a cuinar, la meva filla.
Bueno, però qui t'ha dit cuinar?
Perquè sortirà tot malament.
El que veuen a casa i el que veuen en la societat.
A la societat.
I el que es diuen i el que es condicionen, el que no viuen aïllats en un pic de muntanya.
No, però vull dir que si tots sapiguéssim, tots i totes, sabéssim fer... més coses, ja no seria ui no, tu cuina que jo vaig a comprar perquè no sé fer això. Mira, amb aquests tallers...
Perdona, però és que les noies avui en dia tampoc saben fer això. Això jo crec que és un debat fals.
No crec, eh?
No.
En aquests tallers d'igualtat que estem fent a les escoles, n'hi ha, saps? Que estem fent des de la regidoria de la dona.
Sí, fa temps, a més.
Sí, aquest és el segon any que l'estem implantant. Precisament el dia 10 hi ha teatre social amb els alumnes del Roca Grossa i el de l'Immaculada Concepció, i el dia 16 fem la segona tongada.
A mi la clau de la conciliació passa per la coeducació.
Exacte, amb això estic d'acord. Però
pensa
per la racionalització d'horaris, per exemple.
També.
I per la flexibilitat horària en les
però
empreses.
Tampoc, però,
i perquè hi hagin llars d'infants, per exemple.
A sisè de primària fem un taller, que ja n'he parlat alguna vegada aquí, que és... com ho fem a casa, que tracta precisament de la corresponsabilitat. Llavors, amb nens de sisè, que els seus pares què poden tenir ara? Quina edat poden tenir?
40 i pico.
Vale. Que se suposa que ja som com més liberals i totes aquestes coses.
Se suposa. Se suposa.
Què he dit jo primer? Se suposa. Vale? Llavors, és un mural d'entrada amb vale? Coses que fem a casa, rentar els plats. La primera pregunta és qui treballa fora, pare, mare, i llavors de totes les tasques de la llar, qui les fa? I ens seguim adonant compte que, tot i que la mare i el pare més o menys treballen,
tots dos tenen feina i treballen fora.
Les tasques que són eminentment femenines, com ens els han ensenyat, les segueixen fent les dones. I aquelles tasques que són eminentment masculines, les segueixen fent els homes. Qui porta el cotxe al taller, encara que sigui el cotxe de la família, el pare. Qui treu la bessura, el pare.
El bricolatge, el pare.
Qui planxa? Qui fa el dinar? Qui fa el llit? Vale? I a més ens hem adonat que hi ha un espai per jo, nena, al llit, no? Jo, nena, jo, nen. Doncs les nenes es segueixen fent més al llit que els nens. En el jo, nena, després comptem els nens que hi ha a la classe, evidentment, i les nenes, per comparar,
sí, sí,
eh?
Sí.
Però moltes vegades en els nens els hi fan els llits la mare.
La nena es fa el llit i la mare li fa el llit al nen.
Sí. Per tant, com diu la Barat, coeducació. Llavors els fem reflexionar i dir, és just que la mare que treballa igual que el pare fora faci el pitjor i
faci també la feina de casa.
I el pitjor de la feina de casa. Perquè portar el cotxe al mecànic et sembla molt cansat? No.
Jo el porto, eh?
Jo el meu també.
Tots estan en cotxe.
I llavors ells segueixen amb allò, amb aquella idea, que els van xerrant, i xerren, i els encanta, i segueixen amb la idea que el pare és el que porta els diners a casa. I la mare treballa també,
Ja.
I treballa fora, i també porta els diners, però no és el mateix, Te diuen?
Què vols dir, que em porta més el pare?
No és el mateix. Les feines del pare són més cansades. Ha de descansar quan arriba a casa. Amb nens que estan fent sisè i penses no.
I quines conclusions arriben aquests nens? Per si mateixos, perquè són molt llestos.
Sí, no.
I llavors, més amb sessions d'aquestes, no? Que se'ls fa...
Sí, i es deixen anar.
Una mica de perspectiva.
La conclusió és que és injust.
Ho veuen.
Sí. Sí que ho acaben veient, que és injust. Però clar, jo també ho puc dir que és injust.
Però no es fa res, no?
Sí, clar, que... ho hem de canviar. Perquè, o sigui, és injust i n'hi ha... No tothom, però n'hi ha una part que ho... Bueno, que
ho justifica.
Ho justifica dient això, que el pare fa la feina més cansada, s'ha de sentar al sofà quan arriba. La mare quan arriba ha de fer el dinar, perquè el pare, o el sopar, perquè el pare està cansat. I dius, no, home...
Un altre exemple d'aquell vídeo de micromasclismes que us parlava abans, hi ha una altra escena, aquesta sí que se sent al diàleg, en el qual suposes que és al vespre, veus una cuina, una dona fregant plats, i ell, que està amb un mòbil i una tablet, i li diu, mira, cariño, que... I ell li diu, no ho veus, que estic fregant plats? I diu, què haces? No?
I ella
li contesta malament, i ell li diu, venga, ja vengo a ayudarte.
Bueno, encara... Home, és de los buenos.
Aixeca el cul del sofà.
Clar.
Una gran fita,
sí.
No?
Sí.
No ho sé. Segons com?
A mi l'ajudar-te se me posa molt del revés, eh?
Ja, sí. Però s'aixeca.
Menos de la piedra.
Sí. Així
som una mica derrotistes. Armínia, som una mica derrotistes, eh? No pot ser, eh? No podem parlar de piedres, eh? Mercè, al voltant d'aquesta data, el 8 de març, com diem avui al Veu de Dona, que és a partir de les 8 del vespre, a Tics la Carpa, amb la Carme Ramírez, i aquests dies tenim més activitats. Per exemple, els tallers d'autodefensa per dones, que es fan en el pavelló, que comencen avui i acaben divendres. Es fan dos dies al matí, dos dies a la tarda amb el Club Team Albino,
sí,
i que són amb la Marga Puntada. La idea és donar quatre nocions bàsiques,
sí, no? Perquè de fet són
una hora de durada aquest taller,
exacte, i és dimarts i dijous és al migdia, per tant seran dues sessions, sí. I qui vingui el dimecres i el divendres al matí també seran dues sessions, per tant amb dues sessions d'una hora i poc, per tant tres hores com a molt, bueno, és tenir una idea, és bueno, tenir unes nocions bàsiques. La Marga ja ho ha dit bé aquest matí, bueno, no s'havia fet mai, bueno, fa
o menys fa temps, no?
Sí,
no,
poder va ser el primer o segon 8 de març que es va organitzar des de la regidoria de la dona. Es van fer una sèrie de tallers d'autodefensa amb el club de judo, taekwondo que hi havia allà amb el mateix pavelló.
Sí.
Era de judo,
Sí.
I ara es tornen a fer, a veure...
Sí, van tindre bastant
si
d'èxit i ho havíem deixat de fer i ara, bueno, es va proposar per part de la Marga de poder-los fer i mirarem a veure com funcionen, sí. També hi ha el concurs de fotografia que organitzem la regidoria de la dona i la biblioteca, perquè sempre hem pensat que el... fer veure la igualtat de gènere és una cosa molt complicada.
Visualitzar-la, no? Amb una imatge, perquè és un concepte, és a dir, com el trasllades amb una fotografia.
Exacte,
no?
Bueno, aquí està el repte. Aquí està el repte.
Ja està en marxa, aquest concurs.
Sí, les fotografies. Sí, les bases del concurs estan a la web de la
biblioteca.
De la biblioteca i a la web de la regidoria de la dona de l'Ajuntament. No són bases allò supercomplicades, ja veureu, I la idea és que la persona guanyadora d'aquest any, sí, la fotografia formi part del cartell de l'any que ve, 2017.
Del 8 de març.
Exacte, del 8 de març.
A part d'aquest, un premi que no està mal. Són 300 euros.
Està molt bé.
En fi,
i ja tens fins al 10 d'abril per presentar les fotografies. A dir que hi ha temps.
Hi ha temps fins al 10 d'abril, perquè el que pretenem és donar el premi a la Revetlla de Sant Jordi de la biblioteca.
Aquell dia se sabrà qui ha guanyat el concurs i que serà la imatge pels actes de 8 de març de
l'any que ve.
Del 2017,
Exacte. I també tenim... lligat a això, tenim un taller xerrada sobre fotografia que ens farà en Carles Costa, que no és aquesta setmana, sinó que és la setmana que ve,
el 16 de març.
Exacte. I, bueno, és tot, ho hem volgut lligar tot una mica amb la fotografia, perquè sabeu que també tenim una exposició que ens ha deixat l'ICD sobre dones fotògrafes pioneres a Catalunya. Llavors hem volgut, cada any lliguem, busquem un tema i el lliguem, bueno, i fem una sèrie d'actes que tenen a veure amb aquest tema, i bueno, aquest any hem pensat que la fotografia estaria bé i així ho hem...
Per tant, tenim el concurs aquest en marxa, avui el Veu de Dona, el dia 16 de març hi haurà aquesta xerrada de taller de fotografia amb en Carles Costa.
Sí.
El dia 30 de març, a finals de mes, hi haurà el Consell de les Dones.
Exacte, el Consell de les Dones, com sabeu, és un consell... Bueno, són actes que que fem el mateix consell, que no hi pot haver...
Que és intern, és un consell intern, de treball.
I el que pretén aquest consell és buscar els objectius per assolir durant tot l'any 2016.
Quins tipus d'objectius, per exemple?
Els objectius desenvolupen el Pla Local de Dones de Lloret, que, bueno, el van fer el 2008, i hi ha una sèrie d'objectius, n'hi ha, poder, en parlaria, no sé, està penjat a la web el Pla de Dones, poder, hi ha 50 o 60 objectius, i s'han d'anar... desenvolupant.
I són objectius anuals que s'han d'anar assolint d'un any per l'altre.
Sí, el que passa que els tallers d'igualtat que estem fent a les escoles és un objectiu desenvolupa un objectiu del Pla Local de Dones, clar, d'un any per l'altre. Aquest té intenció de durada.
Té un recorregut llarg.
Exacte. I clar, serà un any per l'altre, sí. Perquè durarà temps, però per exemple n'hi ha altres que només han fet una acció puntual, com per exemple com van fer Amaranta el vostre documental, el documental de
les dones pioneres, no?
Exacte.
Del turisme.
Allò era també un objectiu del Consell de Dones. Es va fer un projecte, es va desenvolupar i ja està, no tenia...
Es va fer una vegada.
Exacte.
Acabava amb si mateix.
Exacte.
Doncs, en recuperant la idea aquesta del taller d'autodefensa, avui la dona que fa aquest taller, que és la Marga Puntada, ens explicava que jo li preguntava què pots aprendre, no, en un taller d'aquests, i em diu, està preparada. Davant d'un possible atac, evidentment, d'una situació d'un atac físic, el que no espera l'agressor és que la víctima estigui a punt.
Tingui capacitat de resposta.
Juga amb la por, no?
Exacte.
No, amb la sorpresa.
Amb el factor sorpresa, exactament. Llavors diu, el que es proporciona en aquest taller, entre altres coses, evidentment, és tenir les dones en estar en situació d'alerta, d'alguna manera. Diu, inconscientment, estàs alerta, fins i tot arribes a caminar diferent. Jo, que porto molt de temps amb això, és una manera, no sé, com estar
més... Jo suposo que també ha de tenir reaccions automatitzades, ja, no?
Sí, perquè, que no, clar, no tens temps de pensar. No? Moltes clar. Vegades. I diu, evidentment, són nocions físiques, però també, diu, serveix molt psicològicament aquest taller, perquè t'adona la sessió d'empoderament, és a dir, que tu pots, és a dir, el teu agressor pot ser físicament superior, tenir més força física que tu, perquè és un home, i se suposa que la majoria són, doncs, tenen més força física, però tu el pots guanyar, no?
A través d'un seguit de tallers. Personalment, sempre quan parlem de feminisme, o quan parlem de dona, la por al caminar de nit sola o en algun lloc que no et sembla gaire segur, és un tema que m'ha preocupat molt, no? i que m'ha angoixat, i que fins i tot crec que és una altra de les injustícies, és a dir, que no crec que els homes tinguin por d'anar la nit pel carrer, en algun moment hagin tingut aquesta sensació de por.
I les dones sí. No, el fet d'anar sols, no?
Exacte.
De tornar a casa a les 3 de la matinada.
O ara ja, perquè no, potser, bueno, almenys no sé vosaltres què feu, però no, a les 3 de la matinada no estem pel carrer.
No t'ho explicarem aquí.
Deixem-ho estar. Deixem-ho
jo
estar.
És que mai he tingut.
No, però es pot, no, però es pot donar.
Acompanya'm a casa, sí que és veritat, amanant-te. No vull anar sola a casa, acompanya'm a alguna amiga o qui sigui, no?
També és un altre factor de desigualtat.
No, però... A veure, ja tens la por, però també tens la consciència. Llavors no pots demanar-li a algú que t'acompanyi a casa.
No, algú que vagi, per exemple, en cotxe, no. Saps què vull dir?
Vas a casa...
Amb la por.
Tu estàs a Barcelona...
És a dir, amb la por...
Amb la por, amb les claus del pis a la mà...
A punt i apretant.
I el mòbil a l'altre.
I controlant i en alerta.
I això no és just, o és no una altra just, desigualtat.
No, mirant clar, enrere, és... no? Una mica?
Sí, no, el teu cos està en alerta. Estan alerta perquè jo, precisament per tenir capacitat de
resposta. Pel més que el meu cor estigui alerta, jo us dic jo que no serviria de res.
Home, és que l'alerta després pot desencadenar, no? Primer...
O paràlisi poder o vés a saber...
No, paràlisi no, més aviat en córrer. Clar. Més que en un enfrontament...
Jo podem quedar aquí parada, eh? Mm.
En lloc de córrer, 40.
Però si
la reacció seria aquesta.
Sí. M'aterriria i em quedaria quieta.
Però aquesta sensació, jo no sé vosaltres, però jo l'he viscuda moltes vegades. Mm-hmm. Perquè és el debat aquell. Renuncies a fer segons què? Per por? T'autolimites? O a petxugues.
Que és pitjor encara.
Clar.
Ja. Home, per poder superar una por, està clar que t'hi has d'enfrontar. Està claríssim.
Clar.
No hi ha una
ara, però té un cost, això.
Exacte, clar. El que estava pensant jo ara. No?
Que l'home no el té.
Exactament.
O no l'hauria de tenir.
No.
Ha d'anar a un taller d'auto.
En principi no el té.
Jo trobo molt bé que es faci un taller, però ha d'anar a un taller?
No.
L'home? Per autoprotegir-se?
I tu no has tingut mai por, de veritat?
Jo no.
No?
No. Bueno, no m'he plantejat el por com a por.
És això d'anar a casa i dir, sense cap mena de problema, no?
Tornar sola. Jo sí que he portat...
No és que sigui por, és precaució, si vols dir-lo. Però bé, és el mateix.
Sí. Jo he portat amigues a casa i llavors havia d'aparcar el cotxe en un pàrquing de 5 pisos de cotxes amb un ascensor tot tètric. I la veritat és que no m'ha fet... A veure, preferia anar-hi al matí,
De dia.
De dia, era més còmode.
No has tornat a peu des d'una parada d'autobús al centre de Barcelona.
No, clar, jo no vivia a Barcelona, carinyo. Jo vivia a Girona o a Lloret. Però vull dir-te que no, aquesta sensació poder no.
Doncs hem d'acabar amb aquesta reflexió, Mercè. Algunes hem tingut por i altres potser menys, no?
Bueno, jo crec que aquest és un tema important. Hem de reivindicar que les nostres filles Armínia, i nites
Maranta,
no
Mercè,
arribin mai
Eduard,
a tenir aquesta sensació.
Moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tothom.
Bon dia.